L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a Catalunya Informació. Amb Sara Riera i el muntatge musical de Salva Pou.
La crisi sanitària que estem vivint, lògicament, també ha afectat el Parlament. La mesa s'ha reunit aquest divendres per acordar limitar l'activitat i s'ha suspès el debat dels pressupostos que havia de començar dimarts. Ara bé, no s'ajorna pel coronavirus, com tot semblava indicar, sinó perquè Ciutadans ha anunciat a última hora que demanarà dictamen dels comptes al Consell de Garanties Estatutàries. No han explicat gaire bé per què volen aquest informe d'una entitat que el que diu és si el projecte s'adequa o no a l'Estatut i la Constitució, i s'han limitat a afirmar que els números no seran suficients per afrontar l'emergència sanitària. Ciutadans vol, doncs, marcar el calendari. Amb tot plegat, ara el que sabem és que les eleccions no seran abans del juny.
L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a Catalunya Informació.
A l'Hemicicle us explicarem, Marc Vidal, hola.
Hola, què tal?
L'impacte de l'emergència sanitària al Parlament.
Que fa que s'hagi limitat l'activitat.
Ciutadans, que demanarà dictamen dels pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries.
I això endarrerirà l'aprovació dels comptes com a mínim un mes.
El president Roger Torrent continua l'acció exterior.
Aquesta setmana ha viatjat a Anglaterra i Gal·les.
La dimissió del conseller Bosch provoca la reacció dels grups.
Tots coincideixen que l'extitular d'Exteriors hauria d'haver fet públic que el seu cap de gabinet era un assetjador sexual de seguida que ho va saber.
Es fan passos per a l'aprovació de dues iniciatives legislatives populars.
Una per rebaixar les taxes universitàries i l'altra per protegir per llei el Montseny.
Recordarem el primer debat electoral radiofònic de l'any 80.
I és que aquest mes es compleixen 40 anys de les primeres eleccions al Parlament.
I avui ens contestaran una frase al qüestionari de l'Hemicicle.
Hola, sóc Carlos Carrizosa del grup parlamentari de Ciutadans.
L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a Catalunya Informació.
L'activitat al Parlament de Catalunya es reduirà fins al 27 de març a la mínima expressió. Les pròximes dues setmanes només es faran plens que tinguin a veure amb el coronavirus o per convalidar mesures adoptades pel govern, i aquests plens es faran en un format reduït. En aquests 15 dies no hi haurà, doncs, comissions, compareixences, ponències ni actes públics. Per evitar el contagi, la mesa ha decidit que els plens només hi participaran 21 diputats com a màxim dels 135 que té la cambra. Un diputat, doncs, de cada grup tindrà el vot delegat de la resta de la seva formació parlamentària. Justament la setmana que ve es farà un ple per convalidar el decret per l'increment del sou dels funcionaris per aquest 2020. L'edifici del Parlament estarà obert només de dilluns a divendres, de 9 del matí a les 2 del migdia, i les reunions de la mesa se celebraran telemàticament en cas que es decideixi restringir els moviments de la població. Aquest divendres el president de la cambra, Roger Torrent, havia de comparèixer davant dels mitjans de comunicació per explicar aquestes mesures, però finalment, després de sentir la compareixença del cap de l'executiu espanyol, ha optat per no fer-ho. I el debat dels pressupostos, que havia de començar dimarts, també s'ha ajornat, però en aquest cas ha estat per la decisió de Ciutadans de demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, un tràmit que endarrerirà, ara sí, com a mínim un mes, l'aprovació dels comptes per aquest 2020, Marc.
Doncs sí, la funció d'aquest Consell de Garanties Estatutàries és determinar si els comptes s'adequen a l'Estatut i a la Constitució. Tot i això, Ciutadans ha anunciat a través d'un comunicat que els portarà a aquest organisme perquè considera que els números han quedat en paper mullat, perquè les previsions inicials no es compliran amb l'epidèmia. Ciutadans no ha donat gaire més detalls, més enllà de valorar que els comptes ja no són útils per fer front a la crisi del coronavirus i no contribuiran, diuen, a la millora de la vida dels catalans.
Doncs bé, la formació que aquí a Catalunya encapçala Lorena Roldán ha marcat aquest tempo només 24 hores després que els pressupostos superessin el darrer tràmit en comissió.
Doncs sí, els diputats de la Comissió d'Economia van acordar dijous celebrar un debat in extremis, reduint al mínim indispensable les seves intervencions per aprovar el dictamen dels projectes de llei de pressupostos i mesures fiscals. Els textos van tornar a trobar l'acord de Junts, Esquerra i els Comuns i el rebuig a la resta de l'oposició, amb suggeriments com el de la CUP, que també va demanar que es refacin els comptes de dalt a baix per fer front a l'impacte de la crisi sanitària. Sentim el diputat d'Esquerra, Lluís Salvador, el de Ciutadans, José María Cano, i la cupaire, Maria Sirvent.
Haurem de flexibilitzar moltes coses. Ara bé, el plantejament i la pregunta que ens hem de respondre és si aquesta crisi l'afrontarem millor en pressupostos vells o en pressupostos nous.
Són simplement un panfleto de inicio de campanya electoral del govern i los comunes Y no lo son, empezando porque las premisas que se presuponen de crecimiento económico no siguen el debido principio de prudencia, seran imposibles de cumplir, y más en la situación actual en la que estamos.
Calen mesures excepcionals i avui tenen l'oportunitat de retirar aquests pressupostos, d'aturar la tramitació i refer-los de zero, refer-los de nou.
Des del PSC, Alícia Romero també té clar que la situació sobrevinguda pel coronavirus obligarà a modificar els números.
I és cert que aquesta crisi del coronavirus ens farà replantejar algunes coses, i també el pressupost de la Generalitat. Nosaltres potser no seríem tan dràstics com deia la representant de la CUP, però sí que creiem que s'haurà de fer un cert replanteig.
I en relació encara amb les afectacions que està provocant el coronavirus, hem de dir que els partits també han pres mesures de contenció. Tots han suspès pràcticament tota l'agenda pública de reunions i actes. Junts per Catalunya i Esquerra, però, mantindran alguns dels contactes per videoconferència com a alternativa. La CUP i el PP suspenen els actes previstos per als pròxims dies i Ciutadans, de moment, limita l'activitat pública.
Abans que la crisi sanitària obligués a prendre les mesures que ara tenim al damunt de la taula, el president del Parlament, Roger Torrent, ha complert amb el viatge que tenia previst a Anglaterra i Gales. Allà s'ha reunit amb el president de la Cambra dels Comuns, Lindsay Hoyle, i la presidenta de l'Assemblea Nacional, Ellen Jones.
Un viatge oficial per continuar l'acció exterior que Torrent ha desenvolupat des que va accedir al càrrec amb diverses participacions a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, la reunió amb la directora de l'Alcomissionat pels Drets Humans de l'ONU a Ginebra, o també la reunió amb la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa a Estrasburg, entre d'altres.
L'Hemicicle. El Parlament a Catalunya Informació.
La dimissió del conseller Alfred Bosch pel cas d'assetjament sexual protagonitzat pel seu cap de gabinet ha entrat de ple també al Parlament, on tots els grups de l'oposició del govern han denunciat que Bosch hi reaccionés tan tard, han dit. S'ha expressat una exigència en bloc perquè l'executiu investigui aquests fets fins a les darreres conseqüències.
Tots tenen clar que Bosch hauria d'haver fet públic el cas de seguida que en va tenir coneixement. Sostenen que aquesta qüestió no es pot acabar ara amb la dimissió i defensen que caldrà investigar-ho bé per si torna a passar, per activar de manera immediata el protocol. Escoltem Alícia Romero del PSC i David Mejías de Ciutadans.
I quan Esquerra Republicana diu que va actuar bé, molt bé, amb molta exigència, deia el president del grup parlamentari, el senyor Sabrià, li volem dir que no, que Esquerra Republicana no va actuar amb celeritat.
El que exigim és que s'arribi fins al fons de la qüestió i el que esperem és que no quede impune cap responsable ni cap coneixedor de la qüestió.
Els comuns han parlat de la dimissió de Bosch com una conseqüència inevitable d'una mala gestió. Susana Segovia.
Nosaltres creiem que ara el govern també s'ha de fer responsable d'aquesta situació. Demanem que s'investigui què és el que va passar. Demanem que hi hagi mesures de reconeixement i de reparació a les dones que van treballar al Departament d'Exteriors i que van patir aquesta situació incòmoda, aquesta situació de violència masclista i d'agressions i assetjament sexual a la feina.
I des de la CUP, Maria Sirvent ha posat en valor la dimissió de Bosch, malgrat que considera que arriba tard.
Cal que els homes assumeixin la seva responsabilitat. La dimissió d'un càrrec públic també és una forma d'assumpció de la responsabilitat.
La CUP és qui ha empatitzat més amb l'exconseller perquè fa ben poc va tenir un cas similar a les seves files, el de l'alcalde d'Argentona, a qui diverses dones també van denunciar per assetjament sexual.
En aquest hemicicle ens hem volgut fer ressò d'una efemèride no poc important, i és que aquest mes es compleixen 40 anys de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya. Van ser el 20 de març de l'any 1980, un any després que s'aprovés l'Estatut de Sau, i un parell d'anys més tard de les primeres eleccions espanyoles del 77. Per rememorar-ho, hem recuperat el primer debat electoral radiofònic que es va fer, el va fer Ràdio Barcelona, amb els quatre caps de files dels quatre partits que des del 77 havien assolit la representativitat més gran. Josep Benet, al capdavant del PSUC, Anton Canyelles, de Centristes UCD, Jordi Pujol, de Convergència i Unió, i Joan Raventós, del PSC-PSOE.
D'aquelles eleccions en sortiria el govern que havia de construir la Catalunya autònoma a partir del desplegament de l'Estatut. En aquest debat notareu la rivalitat política que hi havia aleshores entre comunistes i socialistes, que de fet es van presentar amb el mateix eslògan, i també, com fa 40 anys, ja s'interpel·lava Convergència i Unió sobre la possibilitat de construir un estat català.
Com hem dit fa una petita estona, a punt de cloure la campanya electoral pel Parlament català, comicis que, com tothom sap, es celebraran el proper dia 20, el proper dijous...
Vull precisar molt clarament que el que farem el dia 20 al poble de Catalunya és elegir el Parlament de Catalunya. Per tant, el que farem és elegir els diputats que representaran el nostre poble en el Parlament.
L'home del carrer no s'explica com el senyor Benet no tingui encara edat per a poder tenir una idea claríssima de partit i estar dins d'un partit concret i no com a independent.
Bé, quan l'any 1939 vaig començar aquest treball per construir la Catalunya Autònoma, de tots els partits que hi ha en aquesta taula, pràcticament cap em va cridar. Van ser molts independents que van començar a lluitar per la Catalunya Autònoma.
Jo que està parlant el senyor Benet, hi ha un punt de coincidència entre la campanya, o gairebé de total coincidència, entre la campanya del PSUC, o de la presidencial del senyor Benet, i la de socialistes de Catalunya, PSC, PSOE. Pel que fa a l'eslògan, el president de tots. Amb això heu coincidit, és de suposar que per casualitat. Tant comunistes com socialistes.
I jo crec que és molt important que haguem coincidit, perquè això vol dir que aquest eslògan de president de tots és un eslògan que interessa al poble de Catalunya.
El senyor Reventós?
Sí, per la nostra part, la formulació de la nostra candidatura com a president de tots va molt lligada al projecte fonamental que els socialistes oferim en aquestes eleccions, que és la reconstrucció nacional de Catalunya, la construcció de la Catalunya nova.
Senyor Canyelles.
Fa l'efecte que seria un error que no creguéssim que en aquest moment ha començat ja la normalització de la vida política catalana i que, per tant, en aquestes eleccions s'ha d'anar verdament a elegir el partit que es cregui que conté, que té una majoria o un apoi més important de l'opinió pública.
Senyor Reventós, voleu contestar?
L'intent, i penso que aquest és el missatge més important que els socialistes estem adreçant en aquestes eleccions del 1980 al poble de Catalunya, és un procés d'abast històric, que és la reconstrucció de Catalunya, partint del que és la nostra identitat nacional, les nostres arrels, les nostres característiques específiques, la nostra història.
I tenint en compte també molt recents manifestacions, precisament amb un míting de Convergència Democràtica, ¿cuál es para Jordi Pujol o cuál es el techo de desarrollo en la interpretación del Estatuto de Autonomía?
El que marca la Constitución. Exactamente el que marca la Constitución.
Més enllà de lo que es va parlar ahir al míting central,
no,
precisament amb el president de la Convergència Democràtica.
Jo veo que... La pregunta és en castellano, no?
En castellano.
Voy a contestar en castellano, sí. No, es lo que marca la Constitución. En realidad, supongo que usted se refiere al hecho de que Trias utilizó la palabra Estado en un momento determinado de su intervención de ayer, ¿no? Cosa que, por otra parte, es absolutamente excepcional, porque Trias, que ha escrito muchísimos libros y muchísimos artículos, pues no la utiliza. O sea que, para nosotros no hay más límite que la Constitución. Nosotros, precisamente, a pesar de ser una minoría en el Parlamento de Madrid, tuvimos una intervención muy decidida en la elaboración de la Constitución y, por lo tanto, no vamos ahora a modificar nuestra postura. Para nosotros lo que interesa, y en este sentido hay que interpretar la palabra Estado que utilizó ayer Trias, fue una administración propia, y en ese sentido pienso que no hacemos más que recoger lo que ha sido el catalanismo político siempre, desde la época de Masià, y antes incluso, por supuesto, desde la época de Prat de la Riba. Y en todo caso, si quisiéramos utilizar, que no la utilizamos, pero si quisiéramos utilizar la palabra Estado, tendríamos que utilizarlo en el sentido en que, por ejemplo, se utiliza cuando se habla del Estado de Massachusetts en Norteamérica, cuando se habla del Estado de Baviera o de Renania, Westfalia, en Alemania, ¿no?
Aquelles eleccions de l'any 80 les va guanyar Convergència Democràtica contra tot pronòstic, perquè fins aleshores la lluita contra el franquisme l'havien liderat les esquerres, que també s'havien imposat a les urnes, i es creia que la societat els faria confiança també en aquest nou embat per construir el país. Però la força més votada va ser Convergència Democràtica i aquí van començar els 23 anys de presidència de Jordi Pujol.
Moment ara de l'entrevista a l'Hemicicle.
Ciutadans, quan vol que se celebrin les eleccions? Al maig, al juny o després de l'estiu?
A nosaltres ens agradaria que la legislatura pogués acabar per primer cop des de fa temps a Catalunya.
Hi haurà pacte Ciutadans-PP per presentar-se a les eleccions a Catalunya?
De moment aquestes eleccions no estan convocades. El senyor Torra va fer una cortina de fum, va dir que convocaria, però de moment no estan convocades.
Serà determinant com va el País Basc aquesta entesa?
El País Basc va funcionar i tenim una coalició. A Galícia no va funcionar i, per tant, no considero que aquí a Catalunya estem determinats pels pactes que hem fet fora.
Les enquestes pronostiquen que si van junts, el que pot passar més aviat és que perdin escons. Esteu fent un bon negoci, Ciutadans?
Això s'haurà de veure, però a mi m'agrada més pensar no pas a les enquestes que es puguin estar fent, sinó als principis i a la manera de comunicar als nostres electors el perquè de les coses i que ells diguem, t'ho avalin amb el seu vot. No ens guiarem tant per les enquestes com per la nostra capacitat d'explicar allò que fem i que sigui capaç d'il·lusionar i demostrar una utilitat per als nostres electors.
Hi ha líder del constitucionalisme a Catalunya?
Jo crec que n'hi han de líders aquí a Catalunya i que n'hi han de polítics que són molt reconeguts com a líders d'aquest espai.
Lorena Roldán o Nacho Martín Blanco?
Tots dos m'agraden. La nostra líder aquí escollida per les nostres primàries és la Lorena Roldán, sense cap dubte, i a més és una gran política.
Manuel Valls és un actiu per la política catalana?
Doncs miri, això ho hauran de dir els electors. De moment jo... el senyor Valls està dedicat a la política municipal i darrerament jo crec que ell volia tornar a la política francesa, segons vaig llegir, i no sé si ell... És ell qui ha de veure's el futur aquí a Catalunya.
Què passarà amb el sector crític que s'ha manifestat al partit amb la candidatura de Francisco Igea?
Doncs el que ja han manifestat molts companys que van optar per una altra candidatura és que a partir d'ara doncs som tots units i és el que té el nostre partit.
Molesta la dissidència?
No ens ha molestat gens, i li dic molt sincerament, perquè per això són els congressos. Cadascú té el seu model de partit i nosaltres hem defensat el nostre. Vostè sap que jo sóc de l'equip de la Inés Arrimadas i nosaltres ho hem defensat i enteníem perfectament que hi haguessin d'altres propostes. Ara els militants han parlat i nosaltres estem contents de que ens hagin fet confiança a la Inés Arrimadas i al seu equip.
Respongui amb una paraula o una frase, si pot, aquestes qüestions. Amb la crisi del coronavirus cal...
Cal aplicar-s'hi molt, des de totes les administracions.
La Champions aquest any la guanyarà?
Ni idea, no soc futbolero. No, no sé ni qui la juga, miri.
Per què ha decidit dedicar-se a la política?
Per lluitar contra el nacionalisme i també per millorar la vida dels meus compatriotes.
Es veu liderant una candidatura a la presidència de la Generalitat?
No m'hi veig.
Quan deixi la política, a què es dedicarà?
Quan deixi la política, no ho sé, depèn de l'edat que tingui quan la deixi. O hauré de treballar més i molt, o m'hauré de, no sé, de buscar una altra ocupació, no sé.
Una música que l'identifiqui?
Loquillo, li dic, i els troglodites o...
Un paisatge favorit?
Qualsevol amb mar. Els pobles de la nostra costa m'agraden.
Els posa content, eh?
Amb la natura, quan veig la natura o estic amb els meus fills fent un vol per la muntanya.
Què li fa por?
Exactament, por, potser no seria la paraula, però les malalties mentals que fan que perdis la consciència de tu mateix, això ho trobo preocupant i trist.
Amb quin diputat o diputada d'un altre partit té pendent fer un cafè?
Tinc pendent un cafè amb en Batet. Que vam dir que el faríem, per això dic que està pendent.
Completi la frase. El que més m'agradaria...
Doncs que el problema polític que tenim a Catalunya entre catalans acabés. Moltes gràcies a vosaltres.
Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle. Thank you.